Avui, dia 1 d'octubre, és el Dia Internacional de Mil Coses. Dia Internacional del Vegetarianisme, Dia Internacional de la Música, Dia Internacional de les Persones d'Edat. Però també n'hi ha dos més. Dia Mundial de la Sonrisa i Dia Internacional del Cafè. Ja saps que, a més, hi ha molta gent que fins que no es pren el cafè de bon matí no té un somriure. En fi, va, que parlem de tota l'actualitat de Lleida. Soc el Ricard Álvarez i comencem a Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Portes del cap de setmana avui, a divendres, primer dia d'octubre, ja hem passat ja de llarg del mes de setembre, aquell en el que s'acaben les vacances, s'acaba l'estiu, comencen les escoles, torna la rutina de les extraescolars, dels instituts, dels horaris, etc etc. Ara ja estem assentats i anem rum cap a Nadal, com diria la meva mare. Però entremig encara tenim la castanyada, el dia de Tots Sants, tenim els dos dies festius aquests del mes de desembre, tenim moltes coses encara abans d'arribar al Nadal. En fi, fregant els 20 graus a la ciutat de Lleida, buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem una repassada a l'actualitat informativa. També estarà amb nosaltres avui la Maria José Orcajada per parlar de temes familiars des del punt de vista legal, d'una advocada que n'ha vist molts. També parlarem de les activitats musicals del cap de setmana amb el Melo Malo de l'Andrés Rodríguez. I el primer divendres de cada mes, ja saps, que toca mirar cap amunt, però molt amunt i molt lluny, perquè parlem d'astronomia i ho fem amb el Ramon Drudis. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una parlem de cinema amb la Laura González i a partir de dos quarts de dues l'Espai Groc, on també posem sobre la taula multitud d'activitats perquè tu tris, remenis i vagis a les que més t'agradin. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida intervals ennuvolats al cel, principalment de núvols mitjans i alts, amb núvols d'evolució diurna, sobretot a zones de muntanya. Pel que fa a les temperatures, avui no presenten gaires canvis, amb unes màximes de 27 graus a Lleida capital, de 26 a Balaguer, de 25 a Tàrrega, de 24 a la Seu d'Urgell i de 22 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà fluix i de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà dissabte, esperem intervals de nuvolats, tot i que amb el pas del dia tendiran els cels a quedar nuvolats. A la tarda no es descarten probables ruixats dispersos i ocasionals. Per últim, les temperatures diurnes no canviaran molt, amb unes màximes de 27 graus a Lleida capital i a Balaguer, de 26 a Tàrrega, de 24 a la Seu d'Urgell i de 22 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisès. I el que fem, abans de parlar de l'actualitat informativa de Lleida, t'explico una coseta.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mira, et recordo el nostre número de WhatsApp, que és el 664-526-180, 664-526-180, 664-526-180. Ahir va haver molta gent que aquest número el va fer anar per dir-me vull anar a les firetes. Missatges de veu o missatges escrits. Ja hem seleccionat el missatge guanyador, que, escolta, tenia tant entusiasme que... Escolta el que em va dir, eh?
Hola, bon dia. Us envio aquest àudio perquè jo i els meus nens sí volem anar a les firetes de Lleida.
A veure, més entusiasme jo crec que no es pot, per tant... S'ha endut el sobre amb les dues entrades gratuïtes, més dos per uns, per anar a les firetes. Avui tornem a posar el comptador a zero. Per tant, si vas participar ahir, pots tornar a participar avui. Si no vas participar ahir, doncs has de participar avui. Envia missatge. Escolta, que vull anar a les firetes. 664-526-180. 664-526-180. Cope Lleida et convida a les firetes de Lleida. Va, que busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Hem de posar somriures a les cares de la gent. Això ho fem nosaltres els dilluns amb el Joel Carnicer, però clar, avui és el Dia Mundial del Somriure. Tinc un somriure aquí al monitor de l'ordinador. i és contagiós, la veritat és que és contagiós, no? Quan estàs amb una persona que somriu, és contagiós, afortunadament, eh? Afortunadament. Va, que parlem de successos. Més de mig miler de persones es van concentrar ahir dijous a la plaça Sant Joan de Lleida per rebutjar l'agressió sexual de quatre homes a una menor de 16 anys de Rosselló amb una discapacitat. La protesta ha estat convocada per l'associació Unim Cultures i una portaveu i amiga de la família de la víctima, Andrea Foraster, ha explicat que els familiars de la noia estan molt agraïts pel suport rebut aquests dies, però també reclamen justícia per tal que uns fets així no es tornin a repetir. Després de llegir un manifest i cridar consignes per denunciar la violència contra les dones, la concentració s'ha convertit en manifestació i ha anat fins a la subdelegació del govern espanyol. En plana política, a Lleida Ciutat, els vots favorables del PSC, Ciutadans, Partit Popular, Comú de Lleida i del regidor no adscrit, Sergio González, han permès l'aprovació en el ple de la paeria d'ahir dijous de la moció presentada pel grup socialista per aturar la construcció de l'equipament comunitari per a temporers sense sostre i emergències que el govern d'Esquerra i JunsperCat preveu ubicar al barri de Pardinyes. El text també insta el govern a iniciar un procés participatiu de diàleg sobre el model d'atenció a temporers. L'alcalde Miquel Pollo ha dit que amb aquest equipament es posarà solució a un problema històric de la ciutat i ha lamentat que els anteriors governs socialistes deixessin passar l'oportunitat de demanar ajuts a la Generalitat per construir equipaments destinats a aquest objectiu. Això vol dir que la realitat és que l'alcalde de Lleida pot seguir tirant endavant amb el projecte, tot i que la votació d'ahir la perguessin, perquè hi ha d'altres mecanismes per tirar endavant. Legalment ho pot fer, moralment és qüestionable. Veurem si es tira endavant, si s'obre el diàleg o no. A veure què passa. Ja et vam avisar a principi de setmana, però Salut ja ha desmuntat a Tàrrega el darrer punt de vacunació massiva contra la Covid-19 que encara quedava operatiu a les comarques de Ponent, també el de Mollerussa. Des d'ara només queda el de 11 de setembre, el pavelló 11 de setembre a la ciutat de Lleida. Pel que fa a les dades de salut, el Departament de Salut de la Generalitat ha comunicat avui divendres 26 persones ingressades per Covid-19 als hospitals del Pla de Lleida i cap al Pirineu, en comparació amb els 31 hospitalitzats notificats ahir respectivament. No obstant, hi ha 5 malalts crítics a les UCIs, un més que ahir, i la xifra de defuncions es manté en 861 persones a la província de Lleida de Covid-19 des de fa un any i mig, des del començament de la pandèmia. D'altra banda, s'han notificat 41 nous contagis confirmats a les comarques de Ponent i un al Pirineu, fins a un total de 57.706 persones contagiades. I a comarques, la Fira del Torró i la Xocolata de la Pedra d'Agramunt es tornarà a celebrar de forma presencial els propers dies 9 i 10 d'octubre. La 32a edició s'ha presentat i vol esdevenir un punt de trobada del sector que, malgrat les dificultats del moment, no ha aturat la seva activitat. Per poder desenvolupar la fira amb la situació actual de pandèmia, la directora de l'esdeveniment, Tamara Lombardo, ha recordat que s'han pres mesures necessàries per garantir la seguretat de treballadors i visitants. Així, l'aforament estarà limitat al 70% del total. I ja per acabar, recordeu que aquest diumenge tindran lloc els actes de cloenda de la festa en honor a la patrona de la ciutat, la Verge Blanca. I per acabar de completar aquestes informacions està amb nosaltres Mari Carmen Salvador a través de línia telefònica. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Que de fet diumenge la cloenda serà a la Catedral Nova de Lleida.
Bueno, hi haurà la catedral, a les 12 del migdia, a la catedral se celebrarà una solemne eucaristia, com a cloenda d'aquests actes en honor a la nostra patrona, la Verge Blanca de l'Acadèmia, que presidirà aquesta solemne eucaristia el bisbe de la diòcesi, Monsenyor Salvador Jiménez Valls, i les parts de la missa seran cantades pel petit cor de la catedral. Això serà, recordin, diumenge, dia 3, a les 12 del migdia. I a la tarda, a les 6 de la tarda, el certamen literari i jocs florals al recinte de l'Acadèmia Mariana, el Paraninf de l'Acadèmia Mariana. Limitat, doncs, la presència de persones, limitada presencialment, però també es podrà seguir pels canals de YouTube. Aha. Això és el que serà ja els dos actes finals de la celebració de la festa de la nostra patrona, la Verge Blanca de l'Acadèmia.
Bueno, l'acte a la Catedral Nova, de veritat que aneu-hi, perquè a part de la solemnitat, la qualitat de les veus que escoltarem...
Efectivament, s'ha preparat la coral molt bé, hi ha unes veus molt especials que s'han adjuntat a la coral del Petit Cor i, per tant, serà una eucaristia molt especial cantada per aquesta coral i que, no sé, recomanem que els lleidatans, doncs, ens posem al costat de la nostra patrona i també de l'esforç que han fet la coral del Petit Cor per poder cantar aquesta missa a les 12 del migdia a la catedral el proper diumenge.
Molt bé, Mari Carmen Salvador, com sempre, un plaer. Gràcies, bon cap de setmana.
Gràcies a tothom i és convidat. Bon cap de setmana a tothom.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Los revisamos continuamente para que compruebes lo buenos que son.
Como la pescadilla de pincho por piezas de 1 a 2 kilos a 10,95 euros el kilo. Y tienes 5 euros de regalo en pescadería por compras superiores a 25 euros.
Y todo en un clic con nuestra app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares. Consulta condiciones.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara amb la Maria José Orcajada del bufet Orcajada Abogados seguirem parlant de temes de família. Et recordo que els trobes a internet www.orcajada-abogados.com, que els trobes a l'avinguda de Blondel número 27 al CD Primera a la ciutat de Lleida i que els hi pots fer un truc al 973 28 14 24. 973 28 14 24. Recorda que si no totes les dades les tens a la plana web, orcajada-abogados.com. Nosaltres parlem amb la Maria José Orcajada directament. Maria José, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
La setmana passada estàvem parlant de temes de família, sobretot el tema de les despeses, de la pensió, depenent de si la custòdia era compartida o no. I, escolta, jo crec que va quedar clar una cosa, que si arribem en aquest punt ens hem d'oblidar d'egoismes, pensar en les necessitats del menor i que tot sigui el menys traumàtic possible. Però, clar, acabem de començar curs escolar, amb el curs escolar tornen a haver aquestes despeses extres i jo crec que d'això no haurem de tornar a parlar, Maria José.
Pues sí, tens tota la raó. Quan arriba setembre, sempre, i per molt que ho parlis, quan el moment de fer el conveni intentis que et surtin d'allí amb una idea clara del que s'ha signat i de com aniran les coses, però sempre, quan arriba el mes de setembre, doncs tenim la consulta o la disputa, no?, entre els progenitors, de dir, a veure, com se paguen aquests llibres, material escolar, uniforme, que a més és una despesa important dins de les famílies, no?
Clar, això està inclòs dins de la pensió d'aliments per entendre'ns o és una despesa extraordinària?
Sí, jo perquè ens entenguem voldria fer una mica de prèvia, no? És a dir, quan hi ha una ruptura, un divorci amb fills, una de les mesures és la pensió d'aliments, no? Aquesta pensió d'aliments que establim o en el conveni regulador, si és de mutu acord, que ens aprova el jutge, o bé, si la separació, el divorci o aquesta ruptura de parella és contenciosa, al final ho decideix el jutge en funció del que, de la situació i del que el demana cada una de les parts. Les despeses escolars són unes despeses dels fills i hem de tindre en compte que aquestes despeses es divideixen en dos tipus de despeses. Unes són aquelles les despeses ordinàries que s'estableixen i s'abonen en una quota mensual que abone aquell progenitor que no té la custòdia a l'altre i que inclou allò que és indispensable pel manteniment del dia a dia del fill. Vivenda, vestit, assistència mèdica. I estem parlant tota una sèrie de despeses que són necessàries, previsibles i periòdiques. Llavors, què passa doncs, amb aquestes despeses d'inici del curs escolar? Fa uns anys aquestes despeses, com no eren mensuals, es considerava que era una despesa extraordinària i fora de la pensió d'aliments. Què va passar? I l'any 2014 el Tribunal Suprem va dir que aquestes despeses, tot i que no eren mensuals, com són despeses que es produeixen cada any i que són necessàries per l'educació dels fills, van integrades dins la pensió d'aliments. Uh-huh. I el que hem de fer és agafar les despeses anuals dels nostres fills per aquests conceptes d'educació, AMPA, no sé, uniforme, quota escolar, etc., dividir-ho entre 12 mesos i quan es fa el càlcul de la pensió d'aliments, doncs ja va inclòs allà dins. Clar. També t'he de dir que, tot i que la teoria és així, en la pràctica, almenys al meu despatx, el que acostumem a fer és fixar la pensió d'aliments i establir-ho, perquè això se pot fer, a part el que és les despeses escolars. Perquè hem de tindre en compte que és una despesa important i no és el mateix que sigui una escolarització pública que privada i concertada. I això, a més, pot canviar d'un any o d'uns anys a uns altres, no? I el que acostumem a fer és dir, mira, per establir-ho més concretament i preveure que hi pugui haver aquest canvi d'escolarització pública, privada o concertada, el que fem és mirar, d'una banda establim la pensió ordinària i d'una altra les despeses a part. Però hem de tindre en compte que si no s'establirà a part, entrarien dintre les despeses ordinàries. I per tant el que s'ha de mirar és el conveni o la sentència que ha dictat el jutge per saber doncs què passa amb aquestes despeses.
Maria José, ens deies que des del 2014 un jutge ja va dir que aquestes despeses, el Tribunal Suprem, deixaven de ser extraordinàries. Què consideraríem una despesa extraordinària?
Sí, però les despeses extraordinàries són aquelles que en el moment en què es fa el conveni o hi ha el procediment judicial i s'ha de dictar sentència, doncs són totalment imprevisibles, però que són necessàries per als menors i no sabem en aquell moment si es produiran o no. No són despeses periòdiques com les que hem parlat anteriorment, no? Per exemple, molt habitual, una despesa mèdica que no estigui coberta per la Seguretat Social, temes de dentistes, imagineu que els fills necessiten ulleres el dia de demà i no ho sabem. He de dir que normalment aquestes despeses s'estableixen al 50% als convenis o a les sentències que trobem judicials. Però també he de dir que no té per què ser sempre així, sinó que tenint en compte la capacitat econòmica podem establir un percentatge diferent. Pot ser 70-30, 60 o 40, perquè la llei no diu en cap lloc que hagin de ser al 50%.
Mm-hmm. I les activitats extraescolars, perquè clar, això poden fer-ne, no poden fer-ne, i n'hi ha de moltes tipus i de moltes despeses.
Sí, pues podríem considerar que serien com un tercer grup, no? Com a les que anomenaríem despeses voluntàries. Dins d'aquestes despeses extraescolars podríem classificar dos tipus. Aquelles que ja feien els fills, imagineu-vos que venen al despatx i negociem el conveni regulador i direm, mira, els nostres fills en aquests moments estan fent anglès i ja ho considerem dintre de la pensió d'aliments i ho fiquem així, o el jutge ho té en compte. Què passa? En aquest cas no es pagarien a part, per què? Perquè diríem, ja les hem inclòs a l'hora de computar la pensió d'aliments. Però també hi ha aquell altre grup d'extraescolars que la seva possibilitat de fer-les ens surt amb posterioritat. Ara, per exemple, hem parlat d'anglès, no? Els nostres fills no fan anglès, o natació, o l'activitat que sigui, i al cap de 2 anys o 3, un dels progenitors decideix o proposa a l'altre que vol fer aquesta activitat. Aquest tipus de despeses requereixen el consentiment de l'altra part. Per exemple, com hem dit, no? Aquestes activitats esportives, colònies, etc. Què ha de fer aquest progenitor? Doncs l'ha de requerir d'una manera fehaent, i si no hi hagués acord, ho hauria de decidir el jutge o bé assumir el cost íntegre a aquest progenitor que proposa l'activitat.
En fi, això ja ho vam dir i ho diem, i crec que ho direm sempre que parlem amb la Maria José Urcajada. Al final, el millor és el consell d'un professional que t'assessori, i jo t'estic donant el de la Maria José Urcajada, que els trobes a internet a urcajada-abogados.com, al telèfon 973-28-14-24, 973-28-14-24, i si no, a l'Avinguda Blondel 27, al 7è primera a la ciutat de Lleida. Recorda, urcajada-abogados.com. De veritat, la Maria José té molta més experiència que jo. Val la pena, Maria José, perdre 2 tardes extra divendres, quan es pensa tot i es regula tot, que no després trobar-te amb imprevistos i que comencin les disputes, eh?
Pues sí, la veritat és així. És millor tenir-ho tot clar des del principi i t'estalvia doncs, moltes problemàtiques futures.
A més, recordeu que estem parlant de temes en el que hi ha menors involucrats, i no menors qualsevol, sinó els fills de la parella. Maria José Orcajada, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara marxem cap a la redacció del diari La Mañana. Allí ens espera el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Por cierto, ¿estuviste con el Rock FM 500 este pasado fin de semana?
Como cada año, estuve disfrutando durante 48 horas del Rock FM 500, porque tendría que ser siempre así, porque así no se repiten como el ajo.
Eso sí, son 500 temas, ¿eh? En dos días, ¿eh? La verdad es que, la verdad es, bueno, que es una variedad, ¿eh? Total.
Pero no hubo sorpresas en cuanto al ganador, porque fue otra vez, como el año pasado, el Highway to Hell, Autopista del Infierno, de los AC/DC, AC/DC para los puritanos.
Bueno.
Un tema publicado en 1979.
Y dejando
en segundo lugar el Bohemian Rhapsody de los Queen, que fueron ganadores absolutos en 2019, pero fue gracias al estreno de la película homónima. Claro,
claro, claro, claro, claro.
Luego quedó en tercer lugar el Imagine de John Lennon, que con esos tres acordes componen el mayor himno por la paz jamás creado en este mundo sembrado de odio. Y mi tema representativamente favorito, con el que abrimos esta sección, el Satisfaction, se conserva, de su majestad de los Rolling Stones, se conservan entre los cinco primeros y ocupa el cuarto lugar. El quinto lugar es para Led Zeppelin con el Stairway to Heaven, la escalera al cielo. O sea que fíjate, nos vamos de la autopista al infierno a la escalera al cielo.
Sí, sí, hay de todo ahí, ¿eh? Es verdad. En cinco posiciones solo, ¿eh? O sea, pasamos de ir al paraíso al infierno. Pero bueno, además en autopista, oye, para llegar rápido.
Bueno, y también tengo que decir que Mechali, que está entre los 10 primeros, está el noveno, con el Nothing Else Matter.
Sí, de todas maneras, una puntualización aquí, porque yo cuando vi la lista pensé en ti, digo, a ver dónde ha quedado Metallica. Novena, Nothing Else Matters. Curioso que sea una de las más lentas,
¿sí?,
de Metallica la que ha quedado más arriba.
Y tal vez uno de los temas que menos me gusten de ellos,
bueno,
por cierto.
Sí que es verdad que es el que más repercusión ha tenido, ¿eh? Eso está claro. Pero, bueno, no es, o sea, si tú escuchas el Nothing Else Matters, no es el sonido habitual de Metallica, por así decirlo, ¿eh?
No, estaba enamorado el James cuando la compuso, estaba en el
hotel. No, que me gusta mucho a mí el tema, pero quiero decir que en una lista de Rock FM 500, pues oye, no sé, el Enter Sandman o bueno, cualquier otra de Metallica. Pero bueno, bueno, oye, ahí están, ¿eh? Ahí están.
Para que vean que los rockeros, por mucha dureza que tengamos de cara al exterior, también tenemos nuestro lado romántico.
Hombre, por supuesto, esto está clarísimo. Bueno, pues nada, 500 temas que se ordenaron del 500 al 1 con el Highway to Hell de los AC/DC en primera posición. Una edición más del Rock FM 500. En fin, Andrés, vamos a pasar página y nos vamos a situar en este fin de semana. Hazme propuestas, va.
Sí, nos vamos esta misma noche al club de tenis Urgell, que vuelve el Duaina a actuar después del gran éxito obtenido el pasado 2 de julio, y estará acompañada por su músico habitual, su fiel escudero, Emilio Candelas. Hará canciones propias, combinadas, intercaladas con temas de éxito de Nina Simone, Fito, Raimundo, Extremoduro, Sopa de Cabra, Deep Purple y Metallica, que hace precisamente una versión del Nothing Else Matters, la más hippie que he oído yo nunca.
Oye, pues mira, tiene buena pinta.
Sí, sí, sí. Segundo concierto del ciclo Jazz Acoustic, también llega esta tarde a las 8 al Auditorio Enrique Granados con la pianista Belén Bandera. Y ya nos vamos al sábado, porque por la mañana, si alguien le apetece, a las 12 del mediodía en la tienda de discos Grand Records, presenta el periodista leridano Alex Oro, que es nuestro compañero, que presenta su nuevo libro sobre los negativos, Bonnie es Dios. Es muy curioso porque Bonnie es Dios se refiere al grito de guerra de los negativos, que era una banda de Barcelona, Mods, de los Mods. Y el Bonnie no es ni más ni menos que aquellos famosos pastelitos que estaban tan ricos.
Es verdad, es verdad. Uy, los Bonnies. Uy, pero esto hace mucho, ¿eh? Yo tenía una camiseta con eso, imagínate.
De los 80.
Sí, ya lo sé. No, si tenía, yo que 5 años o por ahí. Hostia, los Bonnie, es verdad. Ahora sí. Que no me oye mi nutricionista, ¿eh?
Sí. Seguimos el sábado y mira, doble cara, vuelve a Grañena de las Garrigas, fue como dueto este verano y como agradecimiento, ahora va como grupo, con cuarteto, que bueno, esta banda está liderada por Goretti Oro, que es una cantante de Aitona que está afincada en Barcelona.
Ajá.
También tenemos en el Centro Cultural San Joan de Termens a Juan Lozano, acompañado por el pianista Xavier Monge, a las 8:30, presentando su nuevo proyecto bautizado como Los Frentes Abiertos. Y luego en el Sicoris se inicia un nuevo ciclo de músics de Tardó y empiezan con Combo Loco. Combo Loco, que es la famosa banda esta que se ha presentado hace apenas un mes y pico, que ha recuperado a lo Beethoven otra vez en las filas de, está con el Luigi, y es un cuarteto.
Uh-huh.
Y aquí se podrán ver, pues ahora el nuevo horario después de la cena, a partir de las 11, ahora que ya se han relajado las restricciones, y también se podrá ver en los próximos sábados al Último Escuadrón, a Robert Orué, que este fue el campeón de España de karaoke, al Javier Servise y Jordi Cucó, que siguen buscando nombre porque eran el penúltimo y lo tuvieron que quitar para evitar una polémica.
Yeah.
Y finalmente estará Ramón Golden.
Pues muy bien, oye, vamos con el Melo Malo, venga. Lo podéis leer en las páginas del periódico de la mañana y el viernes, pues aquí Andrés le pone voz. Así que, Andrés, a ver cuál es el Melo Malo que nos has preparado para esta semana.
El programa televisivo de misterio Cuarto Milenio estrenó el pasado domingo una nueva sección de lo más rockeramente escalofriante. El popular Juan Pablo Ordúñez, más conocido como El Pirata, que todas las mañanas se asoma a las ondas de Rock FM con El Pirata y su banda, ha estrenado Los Archivos del Pirata como refuerzo a su tercer y reciente libro Historias del Rock, Leyendas, Cuentos y Mitos Alucinantes. Esta colaboración, que en principio será de 5 entregas, se abrió con Las Mansiones Encantadas del Rock and Roll, en el que trató sobre los misterios y sucesos extraños que han pasado en edificios y mansiones mientras se grababan discos o videoclips de rock. Uno de esos lugares es el apartamento de Harry Nilsson, en el que no murió él, sino otra gran artista, Mama Cass, integrante de The Mamas and the Papas. La cantante dio un gran concierto y esa misma noche, cuando volvió a casa, y según las malas lenguas, se atragantó con un bocata y se murió. 4 años después, como dice el pirata, en el mismo edificio, en el mismo apartamento, en la misma habitación y en la misma cama, también perdía la vida Kate Moon, batería de los Who. Otra mansión encantada del rock estaba cerca de Reading y su dueño era David Gilmour, guitarrista de Pink Floyd, que se tuvo que mudar porque a su mujer se le aparecía la figura de un monje invitándola a rezar. Black Sabbath no podían faltar a esta cita, porque pasaron una temporada en las mazmorras del Kriegwerk Castle, donde se le aparecían figuras con hábitos y encapuchados que desaparecían en el aire. Sin embargo, el lugar encantado más famoso del rock es la mansión Laurel Canyon, del legendario productor Bob Rock, conocido por su trabajo para bandas como Motley Crue y Metallica, donde cuenta la historia que un hombre tiró a su amante por una de las ventanas y desde entonces el espíritu de la chica vaga por la casa clamando venganza. Allí también grabó Corey Taylor con su banda Slipknot. El cantante, a quien le gusta asustar a la gente con su puesta en escena, recibió de su propia medicina cuando, metido en la bañera, se le apareció una figura en traje y eso que las ventanas y puertas estaban cerradas. Lástima que estas intervenciones tengan un escueto minutaje no superior al cuarto de hora, porque los relatos son alucinantes y van más allá de quienes dicen que Paul McCartney está muerto y que Elvis Presley está vivo. Este domingo, El Pirata nos ofrecerá otra píldora titulada Leyendas de vivos y muertos en el rock, dentro de estas historias rockeras para no dormir. Oh yeah.
Oye, pelos de punta, ¿eh?
Ojo, sí, no, ojo, pero mola, ¿eh?
Las
mola,
coincidencias, ¿eh? Con eso del mismo sitio, la misma cama, el mismo sitio, todo, ¿eh?
Sí, son coincidencias, pero bueno, ten en cuenta que también todas estas alucinaciones, en aquella época las drogas eran más buenas que ahora, creo.
Bueno, Andrés, oye, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez. Beautiful.
mistakes I make inside my head. She's naked in my bed.
De mes, i per tant això vol dir que nosaltres, ja saps, és tradició, parlem d'astronomia, ho fem amb el Ramon Drudis, és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica, el trobes a totastronomia.com i a les xarxes socials, busca a Tot Astronomia com a Ramon Drudis. Ramon, què tal, bon dia?
Doncs molt bon dia, Ricard, a tu i a tots els escoltants.
Comencem avui nova temporada parlant d'astronomia, ens acompanyaràs altra vegada aquesta nova temporada, posant llum a temes d'astronomia que de vegades ens semblen tan llunyans, i ho són, i tan grans en magnitud, i ho són també, que ens despreocupem, però conèixer certes cosetes no està de més, eh? No està de més.
Exacte. Bueno, jo encantat de començar amb tu aquest període una altra vegada, no? I tal com dius, bueno, pues intentarem fer pensar una mica en coses no tan terrenals, sinó mirant cap dalt una mica, no? I aleshores, bueno, pues començarem amb aquest programa.
No, la veritat és que he dit, posant llum, escolta, anem a parlar del Sol, que al final el Sol és una bola de foc, perquè és així, és una bola de foc, però vull dir, és la nostra bola de foc i és la que ens posa llum, és la de que al matí ens llevem, obrim les finestres, aixequem les persianes i veiem com comença a arribar aquesta llum solar durant tot el dia, que va canviant de tons, depèn del matí, depèn del migdia, de cap al vespre, però al final és el Sol el que fa tot això, no? Sí. Parlem del Sol. Com és el Sol? Bueno, com és? No sé, és gran, és petit, està lluny, sí, pues, està a prop, ja ho hem dit.
Doncs mira, dius que és una bola de foc, sí, una bola de foc de fusió nuclear, no? Aleshores, efectivament, tal com diu Ricard, doncs el Sol és molt gran. Mira, si és gran, que al seu interior hi cabrien 1.300.000 planetes, no? Com el nostre, no? 1.300.000 planetes posadets a dins, no? perquè els escoltants es facin una idea, doncs, més propera, el que vol dir aquesta xifra, que com podem veure és grandiosa, no? Podem fer el següent. Agafem una pilota de bàsquet que farà de Sol, sí, i el cap d'una agulla d'aquestes que s'han servir a la costura, no? I que representarà la Terra. Posem el cap d'agulla al costat de la pilota i aquesta és la comparació a escala de les mides del Sol i del nostre planeta.
Mare de Déu. Per això sempre he dit que els llibres de text de les escoles o dels atlas, evidentment, claro, s'ha de fer pues, com s'ha de fer, no? Però sempre ens pinten el Sol, bueno, pues, una mica més gran que Júpiter i poca cosa més, no? No, no, és immensament gran respecte a la Terra. És que aquest exemple que has posat és demoledor, eh?
Sí, perquè, tal com dius, els llibres, lògicament, si posen allà algun planeta, és que el Sol ja no hi cabria, no?, al propi llibre, no? Per tant, no està fet a escala, no?
Déu-n'hi-do.
I hem de mirar quina és l'escala de les coses, no? Això és molt important en astronomia.
Però ara que ho dius, jo mirant ho dic, sí, és que el Sol és enorme, és grandiós, però dels sols, de les estrelles que s'han pogut observar, n'hem trobat de més grans?
Doncs sí, mira, el nostre Sol, tal com te deia, bueno, sembla molt gran, no? Però és pequeñajo si el comparem amb altres estrelles de la nostra Via Làctea, no? Malgrat que hi cabria, com t'ha dit abans, pues, doncs, 1.300.000 terres, no? Dins seu, no? Però això és una xifra difícil d'imaginar, però encara doncs, és més difícil d'imaginar quan sols com el nostre cabrien a l'interior de l'estrella més gran descoberta recentment a la nostra galàxia. Es tracta d'una gegantina estrella anomenada Stephenson 218, que està a 20.000 anys llum de nosaltres, i que al seu interior, preparat, hi cabrien 10.000 milions, no de terres, no, 10.000 milions de sols.
De sols, mare
de Déu. Si estés al lloc del nostre Sol, aquesta estrella, la seva mida arribaria fins a l'òrbita de Saturn. Són xifres que costen d'imaginar pels humans, no?
Home, estaríem cremats, no, aviam. Sí. O sigui, sí. Clar, la distància... No, és impossible. O sigui, la energia que deu emanar, o sigui, traure aquesta estrella... Però, clar, és que és difícil de calcular i d'imaginar.
Difícil que està a 20.000 anys llum. Vol dir que nosaltres la veiem tal com era fa 20.000 anys enrere.
Mare de Déu. Jo és que, Ramon, quan parlo amb tu...
No sabem com és ara, no?
Quan parlo amb tu, Ramon, m'he de seure i còmode, eh? Perquè la veritat és que són xifres per fer-te ballar el cap, eh? Escolta, del sol nostre, que ja hem vist que no és tan gran com ens sembla dins de l'univers, per nosaltres és molt gran, però no és tan gran dins de l'escala de l'univers. Això també ens dona referència d'un ésser humà el insignificant que arriba a ser dins del sistema solar. O sigui, ja no dic dins de la galàxia ni del planeta, no? Dins del sistema solar un ésser humà és... sí. Vaja, vull dir, és no res. Però del nostre Sol... clar, és una bola de foc, hem dit al principi, amb fusió nuclear, però que, clar, té alts i baixos. No està connectat sempre a la mateixa potència, per entendre'ns.
Sí, exacte. Mira, els meteoròlegs espacials i els astrofísics i ja fa temps que venen advertint doncs, sobre el risc que pot tindre una gran tempesta solar, no? Perquè té cicles el Sol. Hi ha cicles de màxima activitat i cicles de mínima, no? Nosaltres aquest any comencem un cicle de màxima activitat i dins d'aquí 5 anys estem a la màxima activitat que pot tindre el nostre Sol, no? Per tant, això vol dir que durant aquesta època pot tindre una gran tempesta solar, pot arribar a la Terra, no? I això no és discutible, arribarà sí o sí. Això ja va passar abans, l'any 1859, que va paralitzar tots els telègrafs d'Europa i Nord-Amèrica, no? I més proper, al 1989, va deixar sense energia elèctrica 6 milions de persones al Canadà, no? Mira, en períodes de màxima activitat solar, no hi ha any que no es produeixin danys en xarxes elèctriques en països del nord. L'assumpte no és si passarà, sinó que si estem preparats per afrontar aquesta situació.
Clar.
Ara estem començant, tal com te deia, un període de màxima activitat solar, fins a assolir el màxim, no?, que serà l'any 2025. I es produiran grans explosions a la superfície de la nostra estrella. Ara ja comença a tindre activitat el Sol, si el mirem cada dia, no? En aquestes explosions, el Sol emet plasma solar a l'espai i el vent solar pot arribar a la Terra, si s'encara cap a nosaltres, si està en direcció al nostre planeta. Si això passa, el nostre país es poden bloquejar totes les xarxes elèctriques, radiocomunicacions, equips electrònics, satèl·lits de telecomunicacions. T'imagines estar un mes sense energia elèctrica a Lleida i a la resta de l'Estat?
Home, déu-n'hi-do. Clar, és que estava pensant ara que estem ficant constel·lacions de satèl·lits al voltant de la Terra. Tot això s'afectaria, sí. Totes les comunicacions, clar.
Tenim una dependència total, al 100%, de l'energia elèctrica, no? I amb el Sol no hi podem influir nosaltres. El risc és alt i la probabilitat que passi també és alta. I nosaltres no tenim cap protocol d'actuació per saber què cal fer si aquest risc es converteix en una realitat, no? Per tant, jo crec, Ricard, jo crec que cal una actuació urgent i immediata perquè les autoritats nacionals i autonòmiques, protecció civil, ciutadans, sapiguem com actuar en cas de que una tempesta solar arribi a tocar-nos. Hem de desterrar allò que és tan nostre, no?, i que tothom això ho coneixem sempre, no?, que passe. D'actuar només quan el risc
sí.
Es converteix en dany, no?,
sí, perquè és que
les persones.
Però amb això com estàs explicant, veig que no hi haurà marge de maniobra si ens esperem al darrer moment.
No, perquè d'un dia per l'altre ens podem quedar sense energia elèctrica.
Déu-n'hi-do.
I després a córrer tots, no?
Sí.
I aquesta manca d'energia elèctrica pot durar 15 dies, pot durar 20 dies, pot durar un mes, no? Aleshores, imagina la dependència que tenim. Ara no podríem fer el programa amb tu.
No.
Vull dir, clar.
No, entre moltes altres coses deixaríem de fer. Déu-n'hi-do, és un gran desafiament per aquests anys. Aquest any ja serà, ja és, d'una activitat a l'alça i ho seguirà sent fins a d'aquí 5 anys. Per tant, és un desafiament, però tenint en compte ja. Això...
Sí, perquè no vull fer comparacions ara ni dir quins països, no, però hi ha països que s'han posat ja amb aquest tema i ho tenen resolt, no? Hi ha un protocol que sap tothom què és el que ha de fer en cas que això passi, no? Perquè com t'he dit abans, això passarà quan? No ho sé.
Bueno.
Però ara comencem un cicle solar. Si mirem el sol, pues veurem cada vegada més, fins a l'any 25, que les taques solars aniran augmentant. Això vol dir que si hi ha una flamerada solar que surt d'una taca solar que ve en direcció a la Terra, pues, doncs a nosaltres ens afectarà, no?
Pues estarem a la White. Ramon Drudis, enginyer i divulgador de la ciència astronòmica, primer divendres de cada mes aquí amb nosaltres parlant d'astronomia. Cuida't força, una abraçada, Ramon.
Igualment, salut per tothom. Adéu-siau.
I nosaltres que ens plantem a la una, després hi tornem amb el migdia de COPE Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La erupción del volcán Cumbre Vieja no se detiene. En este 13º día ha aumentado su actividad sísmica. Hasta 18 terremotos se han registrado en las últimas horas y sigue expulsando además muchísima lava de un color rojo intenso. Y como escuchamos, no deja de rugir, ha incrementado también sus explosiones, aunque los expertos insisten en que el volcán mantiene cierta estabilidad. En las últimas horas ha aparecido además una nueva colada por la parte trasera, fruto de un desprendimiento del cono secundario del cráter. Es una lengua de lava más fluida y que desciende ya ladera abajo. Pues si tuvieran poco con todo lo que tienen, esto supone un motivo más de preocupación y de incertidumbre porque vamos a ver, qué trayectoria toma esta colada, si se une a la principal o si sigue su camino en solitario suponiendo una nueva amenaza para casas, plantaciones y negocios. De momento, te recuerdo, más de 1.000 inmuebles se ha llevado por delante la lava de este volcán que no da respiro a los palmeros. Se está además muy pendiente también de la calidad del aire, de esa nube de gases que se ha formado desde que la lava entró en contacto con el mar y que ha provocado un aumento en los niveles de dióxido de azufre en algunas zonas. De momento, estas emisiones no suponen un riesgo para la salud, pero se sigue monitorizando permanentemente el aire y se mira también al tiempo, porque si cambian los vientos, la nube de gases, además de Atazacorte, podría llegar a otras localidades como los llanos de Aridane o El Paso, por lo que no se descartan más confinamientos en las próximas horas. En muchas partes de la isla continúa también la lluvia de ceniza, mientras en la costa, en ese lugar en el que sigue cayendo la lava al mar, crece cada vez más la fajana. En dos días ha creado un saliente que ha ganado ya más de 17 hectáreas al océano. Tiene medio kilómetro de ancho, además. Las imágenes aéreas que se están difundiendo precisamente de esta fajana, ¿no?, de esa plataforma, se ve perfectamente esa nueva península que se ha creado en el litoral con todo ese material magmático que está cayendo. Se puede ver también las columnas de humo que se ha originado cuando por la entrada en contacto de la lava con el agua salada. Hoy, por cierto, los agricultores van a poder acceder, siempre que las circunstancias lo permitan, a regar y cortar fruta en varios puntos de la isla, porque ese es otro problema. Y ellos son otros de los grandes afectados. Y es que a las plantaciones que han sido arrasadas por la lava hay que sumar también las que se pueden echar a perder porque los sistemas de regadío han quedado destruidos o porque no se puede acceder a ellas para su mantenimiento. Más de 20 kilómetros de carreteras han desaparecido y eso impide llegar a ciertas zonas o te obliga a dar un rodeo enorme por la isla. Es un drama todo lo que está pasando desde luego allí con el volcán, que no solo ha dejado sin un techo a miles de familias, sino que además va a dejar sepultado bajo la lava el motor económico de la isla, las plataneras, el medio de vida de muchos autónomos, agricultores y trabajadores. Es viernes 1 de octubre, un día en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas. Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Un día en el que vivimos un nuevo máximo de la electricidad, hoy con récord, el precio del megavatio hora ha comenzado octubre superando por primera vez en la historia los 200 euros. Hoy de media pagaremos 216 euros, que supone un 14% más que ayer, por cierto. Mañana la luz baja un poquito a los 172 euros de media. Todo sumado a que este viernes también han entrado en vigor las nuevas tarifas reguladas del gas natural con subidas de hasta un 10%. También contamos que es el segundo día de la huelga de maquinistas en Renfe y que ha obligado a suspender cientos de trenes, gran parte de ellos de cercanías, sobre todo en grandes ciudades como Barcelona, Valencia, Madrid. Además, la compañía ha denunciado que no se están cumpliendo los servicios mínimos establecidos, por lo que ha tenido que dejar sin circulación otros 179 trenes en estas tres grandes capitales. Y también una última hora, Pilar, que no nos falte de nada, ¿no? Como diría el clásico. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha aprobado que se pida el certificado COVID en el ocio nocturno a partir del 8 de octubre. Es la fecha de apertura de los locales de ocio nocturno y de las discotecas en la región balear. Además, contamos en este día que todos los turistas que visiten desde hoy el Vaticano, así como los residentes y personal que trabaja en los distintos organismos del Estado Pontificio, deberán mostrar el certificado sanitario que acredite que están vacunados contra la COVID-19, haber pasado recientemente la enfermedad o haber resultado negativo en una prueba realizada en las últimas 48 horas. Y Madrid está viviendo hoy el colofón de la peregrinación de la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud. Esta tarde estará en la explanada de la Catedral de la Almudena, donde se celebrará un festival juvenil con varias actuaciones y testimonios, que culminará con una vigilia juvenil presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Bueno, el protagonismo, al menos a esta hora, es para Ronald Koeman.
Sí, durante todo el fin de semana. En la previa del Atlético de Madrid-Barcelona de mañana a las 9, que presumiblemente va a ser su último partido como entrenador culé. Pero a esta hora tiene que comparecer, de hecho lo está haciendo, Ronald Koeman en rueda de prensa. Y además hay baja importante de última hora en el Barça, Víctor Navarro.
Pedri recae de su lesión, Jordi Alba recibe la alta médica. Estamos en directo en la rueda de prensa de Ronald Koeman. Enseguida, en unos segundos, preguntará la cadena COPE. Ha dicho Ronald Koeman que nadie en el club le ha dicho que se vaya a ir y que él se queda todavía. Va a preguntar la cadena.
Bueno, vamos a seguir escuchando enseguida a Ronald Koeman. Por cierto, ha comenzado la comparecencia diciendo buenos días, amigos de la prensa. Pedri, por cierto, se va a caer también de la lista de la selección. En el Atlético de Madrid es baja de última hora Mateus Cuña por lesión muscular. Enseguida habla Simeone. Recordamos que la jornada se abre hoy con el derbi Athletic de Bilbao a la vez a las 9. Y en el estreno de la Euroliga de baloncesto, después del triunfo ayer del Real Madrid ante el campeón Efes, hoy Olympiacos Baskonia y Barcelona Alba Berlín.
Gracias, Luis. Nos vamos hasta la isla de La Palma.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, 6 minuts i mig per sobre de la una, hores d'ara, a les portes del cap de setmana, divendres, a les portes del cap de setmana, dilluns hi tornarem a les 12:20, però ara encara ens queda gaudir del que queda de divendres i del cap de setmana. Per sobre dels 21 graus, hores d'ara, ens n'anem directes cap a la Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera allí el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida intervals ennuvolats al cel, principalment de núvols mitjans i alts, amb núvols d'evolució diurna, sobretot a zones de muntanya. Pel que fa a les temperatures, avui no presenten gaires canvis, amb unes màximes de 27 graus a Lleida capital, de 26 a Balaguer, de 25 a Tàrrega, de 24 a la Seu d'Urgell i de 22 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà fluix i de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà dissabte, esperem intervals ennuvolats, tot i que amb el pas de dia tendiran els cels a quedar nuvolats. A la tarda no es descarten probables ruixats dispersos i ocasionals. Per últim, les temperatures diurnes no canviaran molt, amb unes màximes de 27 graus a Lleida capital i a Balaguer, de 26 a Tàrrega, de 24 a la Seu d'Urgell i de 22 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Per cert, que seguim rebent missatges durant el dia d'avui. Tornarem a fer sorteig amb entrades gratuïtes i dos per uns també, perquè puguis anar a les firetes de Lleida. L'únic que has de fer és enviar un missatge al 664 526 180 664 526 180. Només ens has de dir vull anar a les firetes, o missatge de veu o missatge de text, 664-526-180. Si vas participar ahir, doncs pots tornar a participar avui a veure si tens sort. Mira, he de recordar-te que se saluta desmuntat ja A Tàrrega, el darrer punt de vacunació massiva contra la Covid-19 encara quedava operatiu a les comarques de Ponent. Des de l'abril, a l'espai Mercat de la capital de l'Urgell, s'han vacunat 66.000 persones i ara els professionals de l'àrea bàsica treballaran amb la mateixa intensitat, però amb estratègies de proximitat per arribar als que encara no estan immunitzats. A Tàrrega ara es vacunarà cada divendres a la biblioteca pública, però tal com ha explicat la infermera responsable de la vacunació a Lleida, Eloisa Setó, no es descarta la possibilitat de fer sessions en determinats llocs per apropar la vacuna. Setó ha dit que estan tremendament orgullosos de la feina feta, igual que a Tàrrega, doncs a Mollerussa, al Carràs i a d'altres punts on hi havia punts de vacunació massiva, han estat ja tancats. Només queda a Lleida, al pavelló 11 de setembre, que es troba a l'avinguda 11 de setembre, on pots anar amb cita i sense cita. Si estàs citat, doncs evidentment segueix el dia i l'hora que t'han citat, però si encara t'has de vacunar i no tens cita prèvia, no cal que la demanis. Et presentes al pavelló 11 de setembre de la ciutat de Lleida i et vacunaran directament. A més, darrerament, francament, jo, almenys el moment, els moments que jo he passat per davant, ni rastre de cues. Per tant, és ràpid i fàcil. Ràpid i fàcil. Només has de dur el DNI i la targeta sanitària. Pel que fa a les xifres, Salut ha comunicat 41 nous positius, una xifra que fa pujar el total a la província de Lleida fins als 57.706 i que a hores d'ara tenim a 26 persones ingressades de Covid al Pla de Lleida i 0 al Pirineu, que són menys que ahir, per tant, són bones notícies, tot i que les xifres segueixen altes pel que fa sobretot a la resta de la comunitat autònoma. És curiós perquè a l'estiu, quan la resta de Catalunya tenia xifres altes i a Lleida anaven bé, o és que han baixat la guàrdia o no ho entenc. A tota Catalunya han baixat, i molt, i a Lleida no només no han baixat, sinó que han pujat. De fet, la RT, el Pla de Lleida, puja fins al 1,15 i al Pirineu a 2,06. El risc de rebrot és de 123 punts a les comarques de Ponent i 99 a les de muntanya. Per tant, tornem a estar en vermell en els dos casos. En fi, s'haurà de controlar al màxim tot el que va passant. Va, que fem una pausa i de seguida ens n'anem a parlar de cinema amb la Laura González.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Doncs apa, que arriba el divendres, arriben les estrenes de la cartellera de cinema. I això vol dir que parlem del divendres de cine. Amb qui? Doncs amb la que en sap, amb la que en sap de veritat, que no t'enganyin, després que hi ha crítics i crítiques de cine a la premsa i a internet, n'hi ha tants com vulguis. No, que no t'enganyin. La bona, la que en sap de veritat, la tenim aquí a Cope Lleida. Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
Claro, que no t'enganyin, que això de per internet, que no, que la bona la tenim aquí, la que en sap de cinema. Aviam, no és que ho digui jo, ho diuen els oients, que ho escolten cada divendres. Bueno, Laura, com estàs?
Moltes gràcies. Doncs mira, pues aquí estic. He vist cosetes aquesta setmana.
Ah.
I ara us explicaré també. Bueno, ja ho saps, que aquesta setmana tenim una superestrena.
Aquesta setmana tenim una superestrena?
Claro, en parlarem. Però bueno, primer,
sí,
faig una mica de repàs del que ha passat durant la setmana. Bueno, ja sabeu que va morir Antonio Gasset, el presentador de Días de Cine allí a Televisió Espanyola, a la 2.
Però tu fixa't que Antonio Gasset, sense voler, al final, quan el veies i l'escoltaves, automàticament pensaves en cinema,
Sí. Un gran cronista de cinema, que no crític.
Ahà.
Vale? Ell feia crònica de cine i feia, pues, bueno, les seves valoracions i, bueno, les seves mítiques entradetes de ara viene la publicitat, un gran moment per fer una reflexió de, ¿sabes? Afegir la seva, sí, culleradeta, no?
Claro, ja que no la pots evitar, la publicitat, doncs almenys que entri bé. Bueno, què més?
Pues mira, ahir va fer 57 anys Mònica Bellucci, que està esplèndida. I avui en fa 86 Julie Andrews.
Oh, Julie Andrews.
Vale. jo a vegades comento coses aquí al programa, però coses que me surten de dintre i que les, la setmana passada se'm va passar a dir-vos que ha sigut la festa del cine, dilluns, dimarts i dimecres d'aquesta setmana.
És veritat.
Que, bueno, els que ja teníeu interès, pues ja ho heu vist, no? Vull dir, està anunciat a tot arreu, festa del cine, festa del cine. Jo no trobo que fos un moment per fer festa del cine. Ara mateix s'ha de ficar en valor el anar al cinema com a experiència, amb la qual cosa, pues bueno, ja veieu que m'ho faig una mica meu, el programa. Sí. Què més? Rumorologia, que he llegit per internet. Es prepara Gladiator 2?
Ah,
o sigui,
sí.
Si algú té alguna confirmació, o si no, Ridley Scott, truca'm, si us plau, necessites assessorament creatiu. Ja la vas cagar molt fent Alien Covenant. És un tio molt dispar en les pel·lícules que fa. O sigui, fa meravelles i després fa grans truños, i si prepares Gladiator 2 amb, se dice, Russell Crowe...
Però que no va morir Russell Crowe a la 1.
Bueno, no sé, jo vaig llegir un titular. Se prepara Gladiator 2. Ves a saber.
Home, potser sí que tenim un problema, una crisi creativa, ja, i anem a estirar de l'èxit que ja va funcionar. Però llavors s'espallen, eh? És que llavors s'espallen. Per cert, que estic mirant la fitxa, bueno, la fitxa, l'entrada a la Wikipedia de la Julie Andrews. Medeix 1,73 m, eh?
Molt, és altíssima.
Ah, no.
A mi m'encanta Julie Andrews. De fet, ahir me vaig estar ficant la banda sonora de Mary Poppins i vaig pensar, és meravellosa aquesta banda sonora. Julie Andrews també.
No, Julie Andrews. És tota una vida dedicada al cinema, eh? Perquè és que ara de gran li he vist fer coses ben, ben maques. Eh? A més, li posa la veu a les pel·lícules d'animació de Rec a La Reina. És la Julie Andrews. Uh-huh.
Sí.
Molt bé,
què
doncs...
Més? Què més hem vist aquesta setmana?
Vist?
Jo, mira... He acabat de veure Star Wars Visions, que és aquella, les visions des del Japó, de l'univers de Star Wars. Bueno, hay unos que brillan más que otros, eh?
Yeah.
Hi ha unes coses millors que altres. També són autoconclusius i són diferents estudis d'animació, així que cadascú té que oferir pues, lo que té que oferir, la veritat. Què més t'anava a dir? Ah, m'he informat. La segona temporada de Another Life és el 14 d'octubre,
sí,
que us
sí,
recordaré.
Sí, ja m'ha arribat, vale? Arribat l'avís. Però l'has acabat o no?
Sí.
I clar,
acaba
d'una manera que dius, escolti, necessito la segona temporada, però ja. No?
Sí.
Claro.
Què més hem vist aquesta setmana? Ja he vist el documental de Britney Spears, el que ha tret Netflix.
Ah, ja l'has vist? I què tal?
I vaig veure'l el dia, perquè clar, ahir va sortir la resolució de la sentència, pues havia de veure'l el dia abans, pues jo el vaig veure el dia de l'estrena.
Ja el van
fer amb tota la vista, el van estrenar el dia abans de la resolució de la sentència.
Bueno,
què em va semblar?
Espera.
Amb molt carinyo.
Anem a explicar-ho. O sigui, resulta que fa 13 anys una jutgessa, o un jutge, ara no recordo, va donar per incapaç a la Britney Spears i va passar a ser tutelada pel seu pare en tot, absolutament en tot. És curiós, perquè és que no podia decidir ni si sortia amb amigues ni històries. Tot el tema econòmic, tot el tema d'horaris, tot això tutelat pel pare, 13 anys. I la veritat, francament, sí que va fer coses que no... Però vaja, vull dir, creus que va fer coses molt més diferents de les que ha fet Miley Cyrus, per exemple, o algun altre cantant? És que jo no ho entenc, es van cebar amb la Britney Spears, crec, eh?
Sí, bueno, si mireu el documental veureu que està fet amb molt carinyo. De fet, no abuse d'aquesta època xunga de Britney Spears, on sortia de nit, hi havia drogues, festes, etc. No n'abuse, o sigui, és bastant, parla bastant de tot el tema legal,
yeah.
No? Tot el documental, i la veritat és que no és lacrimogen tampoc, però te n'adones de les barbaritats tant des de la premsa com des dels fans,
yeah.
Que buscàvem la carnaza en aquell moment. Només volíem allò, notícies escandaloses, que també és una mica el que va passar amb Amy Winehouse, no?
Sí.
Tothom l'estimava molt, ella cantava molt bé, però on anàvem fèiem clickbait. Bueno, no existia el clickbait, no? Però anàvem directament a les notícies on com la ha liado Amy Winehouse,
sí,
no?
Sí.
O sigui, i en part pues, és culpa nostra també que anem a buscar el morbo i la cosa, bueno, en fin. I recordant també tot aquest tema de la Britney Spears a lo que va passar amb Lady Di, no? Que de fet avui estrenen un musical a Netflix de Lady Di.
Musical?
Vale? Sí, un musical que ja fa anys que està estrenat a escenaris, vull dir.
Vaja.
Jo li faré una ullada perquè sóc així de xafardera.
Bueno,
tot el que són productes nous, pues me'ls miro. Què més tenim?
Tenim tres números, Laura, que són
tres
història del cinema.
Sí. Molt bé. Doncs com ens ha avançat el Ricard, James Bond 007.
És que el 007 és ja un clàssic, és curiós,
eh? Sí, 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 bueno. De fet, t'explico. Aquesta serà l'última pel·lícula que farà Daniel Craig.
Uh-huh.
Vale? Ja ho saps que a mi m'encanta, que trobo que és un dels millors James Bond que hi ha hagut, però bueno, ja està gran,
clar.
Ja s'ha de retirar. Vale? Llavors, jo que vinc a explicar-vos avui? Vinc a explicar-vos 12 candidats perquè feu les vostres apostes i a veure què us semblen. Vale? 12 candidats que se n'ha parlat, se n'ha parlat. Jo ja tinc el meu escollit, però bueno, també vull que vosaltres us pugueu fer una idea. Vale? Us explicaré una mica qui són aquests actors i bueno, d'on venen, què han fet i per què són candidats. Mira, el primer de tots és Robert Pattinson, que és londinenc, té 35 anys i és aquell noi que ara fa, no sé quants anys fa de Crepúsculo ja, però és el que feia de vampiro a la saga Crepúsculo, que després ha fet moltes altres coses. Últimament ha fet productes molt interessants, com per exemple el Tenet de Christopher Nolan, que Christopher Nolan també està dintre dels possibles directors d'alguna futura saga de les pel·lícules de 007.
Vale, no m'agrada aquest. No, perquè ara li he vist unes fotos, el Robert Pattinson aquest, i surt massa blanc. No. No, surt massa vampir, no?
Bueno, tu ja ho saps, que James Bond s'ha d'embadurnar de protector solar, perquè
sí,
si no se creme.
Claro.
Ah, això també. Vinga, jo aquí no he fet distincions ni de color, ni d'edat, ni de gènere, de res. ¿Vale? O sigui, la següent candidata és la Shanna Lynch, que en aquesta nova pel·lícula fa el personatge de Nomi i és literalment 007, perquè en aquesta nova pel·lícula, No Time to Die, James Bond, o sigui, Daniel Craig, James Bond, està retirat. Llavors, apareix un nou dolent i, bueno, ha de tornar a l'ofici, ¿vale? Llavors, no sé si ve, perquè se n'ha parlat a entrevistes amb els actors i tal, s'ha preguntat si 007 podia ser una dona. A veure, jo sincerament crec que el James Bond, o sigui, el personatge de Ian Fleming, no té per què ser una dona. Ara, que d'aquí facin un spin-off i agafin una dona com és la Shanna Lynch, una dona negra, a més, fent un personatge d'un superespia com és en James Bond, no t'ho compro. L'espin-off te'l compro.
Vale,
ara, ella com a James Bond, no.
Jo també, eh? No, o sigui, jo ho sento, eh? Vull dir, el tema de la paritat em sembla molt bé, però aviam, o sigui, és que el James Bond està basat en un llibre i és claríssim el que és, i ja està, no hi ha més... Però vull dir que no és res dolent, és que no entenc aquests problemes sempre de buscar la paritat i la diversitat en tot. Bueno, doncs pues escolti, James Bond és anglès, no? Ha de tenir aspecte d'anglès, i és elegant... Bueno, no sé, el llibre t'ho diu, ja està.
És testosterona.
Clar, al final, a partir d'aquí, t'has de basar en el caràcter del llibre. Claro, no, podem fer el que vulguem. Hasta un nen hi podem posar, mira, amb superpoders, ja...
Hi havia una sèrie d'animació que es diu James Bond Jr., per si teniu curiositat, que la feien al 33, o a TV3, ara no recordo, fa molts anys, que parla sobre el nebot de James Bond, que és James Bond Jr., no? Que també té aventuretes així.
Escolta, ja estrenes avui?
Sí, però poquetes.
Pues ens quedarem sense temps,
eh? Ah, sí?
Claro, pues portem aquí 10 minuts parlant.
Bueno, vinga, doncs vaig més ràpid. Mira, el següent candidat és Tom Hardy, que és britànic, té 44 anys, i ha sortit en un munt de pel·lícules, és el que feia de Bane
aquest
a l'última del Cavaller Oscuro. Sí, aquest és com a molt obvi, per tant, jo per mi el descarto. Idris Elba, també, londinenc, de 49 anys, negre. Bueno, m'agrada, el que passa és que, clar, no, 49 anys, no li pots donar un recorregut com a James Bond, te podrà fer 2-3 pel·lícules. No hem d'oblidar que crec que Roger Moore també tenia 49 anys quan va fer la seva primera pel·li de James Bond, però bueno, corren altres tiempos i avui en dia James Bond és un tio molt més d'acció, molt més adaptat, ara és més Bourne que el que era als anys 60 James Bond.
Sí.
Vale? Perquè ens entenguem. Vinga, Jack Lowden, que és un escocès de 29 anys que ha sortit a Dunkerque, Mary Queen of Scots i Terra i Paz. Jack Lowden, si el voleu buscar per veure la careta, bueno, jo, a mi, pues no m'acaba de fer el pes. Richard Madden, escocès, de 35 anys. Aquest noi sortia a Juego de Tronos fent de Robb Stark, del rei que maten a la Boda Roja. Bueno, si no veis la serie, pues os acabo de hacer un spoiler, pero es igual. Ya,
vale,
la
es
serie
igual.
Está una mica pasada ya. Y que también, pues, surfen de parella de Elton John a bueno, parella y manager de Elton John a la película de Rocketman. ¿Qué més tenim? Tom Hiddleston, londinenc de 40 anys, vesteix superbé els trajes, té porte, té l'alçada. És el que ha fet la sèrie de Loki, és el personatge el que fa de Loki a
ui,
la sèrie de Marvel.
Ui, que em sembla que veig un favoritisme aquí,
No, de fet, jo opino que aquest home pues, ara ja està en les ments de la cultura popular com a Loki de la sèrie Marvel.
Ah.
I hasta aquí. I a part, 40 anys, el trobo també que és gran per fer James Bond amb Mosser.
40 anys és gran, va, per favor, home. 40 anys
el meu
gran.
Candidat entre 31, així t'ho dic.
Pues, escolta'm, 40 anys estem a la flor de la vida.
Tenim també Henry Cavill com a candidat, que té 38 anys, que és britànic, que és el que va fer l'Hombre de Acero.
Aha.
Que també el tenim com a molt associat amb aquesta saga de superherois, no? Què més tenim? És que us he triat 12 candidats, vull dir, he fet deures aquí, eh?
Sí, sí.
Aidan Turner, que és un irlandès de 38 anys, que ha sortit al Hobbit i a Poldark. És el que al Hobbit fa de... Sabeu que hi ha com a dos enanos que són més guapets? Fili i Kili, pues el Moreno, vale. No el Ros, el Moreno, pues aquest és Aidan Turner, vale? També, bueno, s'ha plantejat aquest. Ara ve el meu preferit, bueno, el meu candidat, que és Regé Jean Page, no sé si ho he dit bé això, eh? El Regé Jean Page és britànic, té 31 anys i és el duque a Los Bridgerton, la sèrie aquesta de Netflix ambientada en una distopia segle XIX de casamentero, bueno, romàntica total. Però és un tio, a part és morenet, vull dir, és mig mulato, i és per donar-li també un caire diferent, però té el cos, vesteix molt bé els trajes. A part, té una veuota, que si el sentim en versió original, és espectacular. Jo, per mi, aquest és per mi el nou James Bond. A part que com que no és molt famós, saps? Ha fet coses, però no és molt famós.
Yeah.
I, bueno, jo crec que pot ser un bon candidat. I per últim, George MacKay, que és britànic, 29 anys, és el que va sortir, és el protagonista de 1917, que és aquella pel·lícula del Sam Mendes, on han de portar una carta... a través del camp de batalla durant la Primera Guerra Mundial. Bueno, també és el fill de gran de Captain Fantastic, sobre el secreto de Marrow Bone. I bueno, també ha treballat amb Sam Mendes, que és el que anteriorment va dirigir Skyfall i Spectre, que això te dona possibilitats també. Aquí els meus 12 candidats. I ara
o
anem
sigui,
a la cartella.
El teu és el regegent Page aquest, no?
Correcte.
Vale.
Sí.
Jo, mira, jo m'inclinaria per dos. O el Tom Hardy o el Richard Madden també... També crec que dona el pes, eh? Més de 35
sí,
anys.
Richard Madden està com a molt callat, com si això signifiqués que ha de passar algo imminentment. I quan li pregunten ell, silencio.
No sé nada.
Saps? Aquí, sí, sí. Vinga, doncs bé, què us explico?
Va, bueno, cartellera, què s'estrena? Avui hi ha una estrella.
Sí, que és això, No Time to Die, que és la nova de James Bond, Sin Tiempo para Morir. Aquí James Bond ha deixat el servei secret i està gaudint d'una vida tranquil·la a Jamaica, però la seva calma no durarà molt temps. El seu amic de la CIA, el Felix Leiter, apareix per demanar-li ajuda. La missió és rescatar un científic segrestat bueno, i que resulta més arriscada del que s'havien esperat, ja que bueno, porta, la pista porta amb un dolent, no? Entenent com a dolent, com a l'antagonista arquetípic de la
bueno,
saga
sí.
De l'espia dels MI6, no? Que està armat amb una nova i perillosa tecnologia.
Bueno.
¿Vale? Bueno, un poco el argumento de siempre. ¿Qué más tendré? Venga, fíjame la música 3.
Espera, que ara ve quan poso la pota, mai millor dit, però aquesta música surt a Mr. Bean?
Ai, ara no ho sé, a la pel·lícula de Mr. Bean, eh?
Sí, o una similar.
És possible.
O una similar, no. Però d'on em pot sonar?
Mira, pues no sé si has vist Californication, la segona temporada
sí,
de Californication començava amb ell a l'església rezant amb aquesta cançó.
És veritat, vale, és veritat.
Però vamos, és un himne del Rolling, per favor.
Per cert, des d'aquí demano, sisplau, que alguna plataforma posi Californication d'una vegada. Jo és que les tinc contractades totes, crec, i no hi és.
No sé què esperen.
No sé què esperen.
Mira. S'esperava que mori David Duchovny, suposo, jo que sé. Això dels artistes
o sigui,
sempre se'n recorden d'en quan moren.
Aviam, eh? És una sèrie de 18 anys, és, com es diu en castellà, soef, parlant i tot el que vulgueu. Però a mi em fa molta gràcia.
A mi em va encantar.
El que representa, no?, un escriptor que li ve la inspiració de tant en quant i l'enganxa on l'enganxa i que i la resta de la seva vida és un embolic total. A mi em va agradar.
Sí.
I jo crec que l'he vist
sí,
dos o tres vegades, eh? I no em canso.
Jo me falten les últimes, les últimes temporades.
Ah, no l'has vist acabar?
No l'he vist acabar, he vist fins a la tercera.
Doncs té acabament.
És quan hi ha aquell mànager i tal, bueno.
No, vale.
A veure, segueixo, vinga. Tenim estrenes. Benedetta, que és una producció franco-holandesa, vale? Està dirigida per un dels meus directors preferits, Paul Verhoeven. És un film, bueno, com molts altres d'aquest director, com Showgirls, Instinto Básico, Starship Troopers, Desafío Total, que creen controvèrsia i se'n parle, vale? És un drama eròtic amb un rerefons religiós ambientat al segle XVII, on una monja de clausura amb estigmes i records raros i somnis, no? S'enamora i té una relació lèsbica amb una altra novícia, vale? És una adaptació d'una novel·la que es diu In Modest Acts, de Judith C. Brown, i, bueno, gira entorn de la sexualitat en un convent. I ahí lo dejo, vale?
Ja, estic llegint sí. Titular del Confidencial. Benedetta, monja, santa, lesbiana i no apta per estómagos delicados.
Mira, això sempre ho fa Paul Verhoeven, vull dir, has de tenir molt clar qui és aquest director i què fa normalment.
Sí, que si aneu, a veure que, si aneu a veure aquesta no agafeu crispetes i no hagueu berenat abans. En fi, vinga, va.
I algun dia el ficaré en valor a Paul Verhoeven i li faré un especial, això no ho descarto, eh? Que vale. És un tio que m'agrada molt. Doncs bé, Malm Croc, Romania, ens arriba una pel·lícula des de Romania també, la crítica ha dit que la pel·lícula té reminiscències de Buñuel i de Visconti, vale? I la trama es desenvolupa íntegrament dins d'un mateix escenari, que és una mansió, vale? Amb els seus exteriors, eh? Vull dir, també. Llavors, el Nicolai, que és el protagonista, doncs és un poderós terratinent i home de món que decideix convidar els seus amics d'alta societat a allotjar-se a la seva mansió de Malm Croc, a Transilvània, per passar doncs, les festes de cap d'any. Entre els seus convidats es troben un polític francès, un general rus, una comtessa que gaudeix, bueno, tot una comtessa d'allí, que gaudeixen doncs, d'una vetllada serena entre sabrosos menjars, jocs de societat i profundes discussions sobre la moral, la política, la mort o l'existència del mal. A mesura que les hores passen, doncs les tensions entre els convidats aniran augmentant i qualsevol pot caure víctima del seu propi discurs.
Espera, que fem un canvi radical de música, ara. Li costa.
Sí.
Sí, poca broma, que venim dels Stones i marxem cap al Serrat, eh?
Bueno, però les dues ho reconeixem ràpid.
No,
no pot negar que sóc una rockera, eh? Ja veus que he tingut que triar un tema de James Bond i he triat el de Chris Cornell.
Sí. Vinga, va, les tres últimes.
Vinga, Mediterrani, ara te dic les dues estrenes Made in Spain, ¿vale? Mediterrani és un drama basat en fets reals amb un repartiment de luxe format per Eduard Fernández, Dani Rovira, Anna Castillo i Sergi López, entre d'altres, ¿vale? Està dirigida per Marcel Barrena, que ja havia realitzat 100 metres, que és un altre drama basat en fets reals, ¿vale? I, bueno, aquesta nova pel·lícula, doncs, està ambientada en les tensions migratòries a les costes mediterrànies. Ens situa a la tardor del 2015 i dos socorristes, l'Òscar i el Gerard, viatgen fins a Lesbos, la illa grega, no? Impactats per la fotografia d'aquell nen ofegat que va donar la volta al món i es va convertir en una imatge icònica d'aquest drama, no? En arribar descobreixen una realitat colpidora. Milers de persones arrisquen la seva vida cada dia creuant el mar de forma precària en embarcacions i fugint dels conflictes armats. No obstant això, ningú exerceix les labors de rescat. Llavors, bueno, la filla de l'Òscar, l'Ester, el Nico i altres membres de l'equip lluitaran per complir una missió donant suport a les persones que ho necessiten, no? Per tots ells, no? Aquest viatge inicial suposarà una odissea que canviarà les seves vides. Ja us dic, està basat en una història real i és durilla, eh? Vull dir, prepara't per la llagrimeta si vas a l'àrea mediterrània. Què més tindrem? A todo tren, venga, una mica de comèdia. A todo tren, Destino Astúries. ¿Vale? És una comèdia familiar amb Santiago Segura que li agrada al Ricard i això sempre va bé, no? En aquest cas, es tracta d'un remake de la pel·lícula francesa Attention au départ, ¿vale? Que és com si diguéssim Passajeros al tren, ¿vale? Una comèdia, bueno, en format de road movie, ¿vale? Quan Ricardo, que és el Santiago Segura, que és un pare responsable volcat en el seu fill i tal, decideix portar-lo a un campament a Astúries amb un tren nocturn, doncs alguns pares proposen que sigui ell qui porti a tots els fills allí al campament. No obstant això, no compten amb que a l'últim minut se li afegirà el Felipe, que és l'avi de dos dels nens que també van al campament, i és un tio pues, extravagant i responsable, ¿vale? Quan el tren arrenque sense en Ricardo i el Felipe, però amb els nens sols a dintre del tren, doncs començarà una absurda persecució per part del pare i de l'avi per aconseguir doncs, arribar al tren en un viatge molt boig on els nens faran, a més, entre maliadories que no s'atreveixen a fer davant dels adults. Clar. I, bueno, una comèdia així, lleugereta. I tindrem també Bella i el Circo Mágico, que és una pel·lícula d'animació que ens arriba des de Noruega, ¿vale? La Bella i en Henry són els millors amics del món, ¿vale? Junts han decidit muntar un espectacle de circ a la seva petita ciutat, on la Bella doncs, sorprendrà fent els seus números de màgia amb l'ajuda d'en Henry. Però llavors arriba el Johnny, que és un neon nou, al veïnat, no? Amb joguines cares i una bicicleta espectacular i, bueno, enlluernant en Henry. Yeah. Es tracta d'una pel·lícula que està destinada a un públic de preescolar, però en la qual no hi ha dolents, així dolents com ha remarcat, sinó que simplement els personatges, els protagonistes, s'equivoquen i miren de disculpar-se. Bueno, què et sembla? Està bé, m'agrada l'argument.
Va, que ens hem passat un munt, però hem parlat de moltes coses de cinema. Laura González, divendres de cine, divendres vinent i tornarem, eh? Cuida't.
Molt bé, bon cap de setmana.
Este fin de semana...
Vamos a brindar por el fútbol.
Sí, que sí.
Vamos a brindar por la vida.
El mejor deporte lo tienes en Tiempo de Juego. Este sábado, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¡Toma ya!
Y el domingo, Español, Real Madrid.
¡Chin, chin! ¡Chin, chin! ¡Chin, chin!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar, electrónica, con hasta un 20% de descuento.
Easywear, Dustin, Bra, Adidas, Neck and Neck, Huchel, Under Armour, Samsung y muchas más.
Disfruta de descuentos top, hasta el 20% de descuento.
Tus compras en tienda web y app del Corte Inglés.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Directes cap a les 2 de la tarda, és divendres, ja ho sé que si no treballes o vius a la ciutat de Lleida, doncs sí, és normal, les portes d'un cap de setmana és divendres, però dels que vam poder fer festa el dimecres, doncs mira, ja torna a ser vigília de festiu, està maca, les setmanes així. Mira, cap de setmana treballem 2 dies, un dia de festa al mig, tornem a treballar 2 dies i 2 dies més de festa. Ràpid es fan els comptes així, eh? No sé si ens agradaria a tots això. Va, directes a les 2, obrim el nostre espai groc, com sempre ben acompanyats amb nosaltres la directora del Caixa Fòrum a Lleida, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
També està amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
I la directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Escolta, per cert, ens quedem a l'Auditori perquè... estava revisant el programa de l'Auditori i veig... Bueno, anem a recordar, que jo ho he dit al principi. És curiós, això, també, eh? Mira que hi ha dies per posar dies mundials i dies internacionals. Avui n'hi ha tota una pila. Avui és el Dia Mundial del Somriure, per exemple, el Dia Internacional del Cafè, que no sé si sou molt cafeteres o no, si necessiteu un bon cafè al matí per començar el dia... i també és el dia de la música. Que el dia de la música també se celebra el 22 de novembre, depenent del lloc del món. Però vaja, que sempre és un bon dia per celebrar el dia de la música.
Jo normalment el dia de la música el celebrem el mes de juny.
Sí, per això t'ho dic, que hi ha diverses cites. A més, depenent del país i depenent del dia, és o el dia de la música o dia dels músics. Però vaja, que qualsevol excusa és bona per parlar de música, només faltaria. Però aprofitant que avui també és el Dia Mundial de la Música, doncs anem a parlar de música, evidentment, a l'Espai Groc. I és que, Puri, vosaltres teniu avui teniu Origins a l'auditori.
És la presentació de la Belén Bandera. És música de jazz, però també és una música molt intimista, molt meditada, molt preciosa, no? Amb molta sensibilitat. És la música d'una dona, d'una cantant, pianista i compositora també. És una persona que té una extensa formació i amb una sensibilitat molt especial i molt poc comú.
És avui a les 8 del vespre, queden entrades disponibles a la temporada lleida.cat. Accedireu a tot el programa de la temporada i, a més des d'allí, directes a comprar les entrades. Que ja, tranquils, que us faran el tema de les distàncies, aforament, etc. Per tant, només ens hem de preocupar de triar la cadira de les que quede lliure, la que volem. És així de fàcil. Origins, en piano, a l'auditori, Enric Granados. I diumenge...
El piano, contrabaix i bateria.
Sí.
Un
trio. Sí. I diumenge, a les 7 de la tarda, teniu un espectacle que porta per títol Música Nocturna, que clausurarà la 16a edició del Festival Musiquem Lleida.
Efectivament. I que... aquest cap de setmana és un cap de setmana, com tu deies, molt musical, i es programen diferents concerts per tota la ciutat. I nosaltres acollim el concert de cloenda del Festival Música en Lleida.
Si us sembla, anem a parlar amb la Carme Valls, que ens organitza tota aquesta història de la música. Carme, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots.
Escolta, 16 anys organitzant això de que la música arribi a tots els racons de Lleida.
Sí, 16 anys reorganitzant una mica, perquè ja saps que hem patit abstinència, no?
Sí.
I ara sembla que la cosa vagi una mica més bé, amb moltes precaucions.
Sí.
I vigilant molt, no? Però com a mínim comencem a fer una mica de gatzara pel carrer
i
per altres espais.
Clar,
no?
Que sí. Home, el nom del festival, la veritat és que ho diu tot, Musiquem Lleida. O sigui, que posem música a tots els racons de Lleida. El programa que heu preparat comença avui divendres, demà dissabte i diumenge, on la clausura, per entendre'ns, el concert de Cloenda...
A l'auditori.
Sí. Carme, escolta, explica'm una mica cosetes que veurem avui. Comenceu a les 6, a les 6 de la tarda, al pati antic del convent de Santa Clara.
Exacte. Comencem als jardins de Santa Clara i penso que pot ser un bon espai si no plou, perquè sí, estem una mica amenaçats de pluja, però sí, són grups, tots els que tenim enguany, grups, alguns d'ells amb uns criteris musicals molt novedosos, amb maneres d'utilitzar la música amb molt rigor i molta honestedat, però molt novedosa. I llavors, doncs, és a dir, estem dins d'una música clàssica molt contemporània en general, i això pensem que també pot ser interessant pel nostre públic, no?
Si esteu amb forces avui, a les 6 teniu aquesta cita, al pati antic del convent de Santa Clara, a 2:15 a la plaça del Museu de Lleida i a les 9 de la nit a la Seu Vella. Podeu fer triplet, que no us queixaran.
No. I demà seguim doncs tot el circuit també entre la universitat, el claustre de la universitat, del rectorat, en la part del claustre de la Pensadora. Mm. I després doncs també seguim amb la Salvella, el Museu de Lleida. Al Museu de Lleida hi haurà dos concerts, dos a l'interior i un a l'exterior. Aleshores, perquè esperem que el puguin fer el de l'exterior per donar una mica de dinamisme i de força. Clar.
De totes maneres, ara tampoc repassarem el programa a fons, busqueu a internet Musiquem Lleida 2021, sí. I anireu directes a la web de coralshalom.cat i allí teniu tot el programa ben
tot
explicat.
Sí, amb els grups, la trajectòria dels grups, i bueno, recomanem molt tots els concerts perquè creiem que...
Clar, ja no t'ho pregunto això, recomana'm en un perquè és un problema sempre.
No, és un problema perquè...
Però, Carme, sí que m'agradaria dir que teniu gent de fora que és força interessant, i que no és gent solament espanyola, sinó...
No, sí, gent molt interessant de fora, sí.
Això demà dissabte.
Demà i demà passat.
I diumenge, sí.
Sí.
Molt bé.
Sí. No, molt interessant. Val la pena que descobrim diferents tipologies de música interpretada per gent amb molta categoria.
A veure, hi ha un grup especialment que me fa gràcia perquè són músics que no són d'aquí, però que Morfosis, em sembla, el primer concert, doncs és música contemporània, electrònica... i gent jove, i entre ells hi ha gent de Lleida. Sí. Però després hi ha formacions que es diuen New Tango o Flamenco Grass, que vol dir, no?, que estem tocant tots els pals de la música, no solament la més clàssica.
Sí.
Mm-hmm. Bueno, Flamenco Grass, després n'hi ha uns altres que jo ja crec que els pronunciaré malament segur. Havarenstadt, Onder Baloglu.
Onder
Baloglu. L'Iritxe del 900.
És que, clar, extraordinari.
Gaudiu, sí, posant-me en compromisos. És que, clar, busqueu música a Lleida i trobareu tot el programa.
Busqueu, trobareu...
Que pronunciï com
més,
pugui, eh?
Sí, més informació, però us recomanem tots els concerts. I, a més, els horaris estan fets d'una manera que quasi bé dona la possibilitat d'anar d'un concert a l'altre.
No, per això ho deia, si esteu amb força tranquils, que podeu anar saltant d'una a l'altre, que caminant a Lleida s'arriba pràcticament a tot arreu amb quatre gambades. Per cert, a part d'aquest programa que inclou avui, demà i diumenge, i el diumenge el de Cloendes a les 7 a l'Auditori Municipal Enric Granados, que ens explicava la Puri Terrado, també teniu dues representacions fora de Lleida. Una serà el 17 d'octubre a les 6 de la tarda a Guissona i l'altra el 23 d'octubre a les 6 de la tarda a Juncosa.
A Juncosa de les Garrigues, sí. Mm-hmm.
Molt bé.
Sí, perquè no hem d'oblidar els pobles aquests que tenim una mica allunyats d'aquí, bueno, una mica només, que tenen una sensibilitat impressionant per la música, i a vegades els oblidem una mica, i van fer una èmfasi molt especial, sobretot amb Juncosa. A Guissona tenen més possibilitats de coses, però a Juncosa no en tenen tantes. I llavors vam intentar que es pogués fer allà, també.
Molt bé. Doncs tot això, com sempre, amb la Carme Valls i tot el seu equip organitzant i portant la música, no només a Lleida, ja ho veieu, també a Guissona i a Juncosa de les Garrigues. Carme Valls, escolta, enhorabona, que vagi molt bé el cap de setmana. I no mireu massa al cel, no sigui cas.
No. Jo voldria, abans de acomiadar-me, doncs, fer una lloança molt forta per tots els col·laboradors, totes les persones que estan treballant perquè això pugui funcionar, i l'auditori, i bueno, tothom, perquè hi ha hagut una llançada d'energia molt profitosa i molt bona.
La teníem acumulada, Carme, la teníem acumulada. Això és l'energia de dos anys.
Sí. Jo crec que sí.
Almenys ho vull pensar així. Carme Valls, que vagi molt bé. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Clar, l'any passat no vam poder fer-ho, Puri, doncs és normal que la gent tingui ganes, no? Jo crec que és així.
L'any passat vam fer un format molt reduït. Clar. Vam fer només una mostra.
No, i fa dos anys tampoc no es va poder. És que clar, sí, és que...
I escolta'm, ja que parlem, només una pinzellada, és que demà, a la tarda, a les 6:30, se presenta la temporada d'espectacles d'arts en viu a la plaça de la Llotja a les 6:30 de la tarda.
Uh-huh. Estaràs a l'escenari o no?
No, jo no. És un espectacle de circ.
Ah,
jo
ah.
No puc fer circ amb música i, per tant... És difícil que jo em posi a volar per allí, no.
Bueno, a volar però... no, però de pianista.
No, és... Té les entrades exaurides a aquest espectacle, però és un viatge sonor, és veritat que hi ha música, però no, la pianista no serà
no.
La Puríe. Bé, de moment les entrades estan exaurides, però sempre es pot venir, perquè si hi ha persones que fallen, perquè això ens està passant molt sovint quan són entrades gratuïtes,
clar.
De que hi ha gent que se compra, per dir alguna cosa, entre cometes, se compra les entrades i després no venen.
Sí, sí, és un problema.
Però el que fem és acabar d'omplir quan ja és l'hora de l'espectacle.
Doncs bueno, si us heu quedat sense i teniu ganes, fem aquesta recomanació de la Puri. I de veritat, si encara que sigui, perquè avui en dia s'ha de registrar tot, encara que sigui gratuït, agafem el que... Això és com anar a un bufet. Agafem el que ens hem de menjar, no més.
Exactament.
Doncs si hem de, encara que sigui gratuït i som dos, no cal que agafem quatre entrades per si de cas. N'agafem dos o ens ho pensem abans i agafem les que necessitem i així no després no tenim llocs buits, que sempre fa molt mal a la vista i que es quedi molta gent al carrer.
És que si no, això ens aboca a tenir que cobrar entrada,
clar,
perquè
clar,
d'alguna manera
clar.
Les persones se comprometen.
Sí. Gràcies, Puri. Viatgem cap a la Biblioteca Pública de Lleida. Antònia Capdevila, què m'expliques? Com estàs?
Ara, és que tenia el micròfon tancat. Bé, molt bé. Nosaltres aquí també amb inici de curs i anar pedalant.
Estem a l'octubre ja, així que jo deia abans que hem deixat enrere el mes de setembre, que és el mes típic de final d'estiu, de tornada a les escoles, de tornar a agafar aquelles rutines, aquells horaris. Ja està, estem a l'octubre. Octubre ja és Castanyada, Tots Sants, el pont de desembre i Nadal. Ràpid ho he fet,
He de dir que aquest mes de setembre no me n'he adonat. O sigui, ha sigut un mes que ha passat tan ràpid que avui, quan ja havíem de canviar el calendari, semblava impossible que estigués en octubre. Bé,
Antònia,
nosaltres ja...
Sí, explica'm. No, explica'm coses, va.
No, que nosaltres ara ja anem iniciant una mica totes les activitats habituals de la biblioteca i la setmana que ve, per exemple, comencem el dilluns amb una tertúlia literària, aquestes que fem habitualment amb escriptors i escriptores de Lleida, que en diem els 10D, que és una tertúlia a la qual, en aquest cas, l'escriptor Joan Cal, el periodista i escriptor Joan Cal, farà una tertúlia amb Anna Sáez, parlant tant de la seva obra literària com de les obres que d'alguna forma l'han marcat.
Uh-huh.
És una activitat que la farem a les 6:30 a la sala d'actes i que també es podrà a seguir amb retransmissió en directe pel nostre canal YouTube, per les persones que no puguen venir.
Deixa'm fer una cunya aquí al mig, Antònia, per recordar que l'Anabel Ramos, que és la persona que recomana llibres a la Biblioteca Pública de Lleida, tornarà a estar amb nosaltres divendres vinent. O sigui, divendres vinent, ja sabeu que és segon i quart divendres de cada mes, doncs divendres vinent tornarem a tenir l'Anabel Ramos abans que vosaltres, una mica abans, cap allà a tres quarts d'una, fent una altra vegada recomanacions de llibres. Ara escoltant-te amb això, perquè l'Anabel també em va explicar que coordina grups de lectura, escoltant-te justament amb això, doncs, bueno, m'ha vingut al cap. Divendres vinent tornarem a recomanar llibres, que, per cert, és un espai que no té nom, que vam dir que ens enviessin propostes la gent al nostre número de WhatsApp, al 664-526-180, i que ens n'ha arribat algun de força interessant. Jo li passaré a l'Anabel i que el triï. Però encara això ho atems,
Molt bé. Pues, jo t'ho vull dir, sembla que serà una experiència bona i bueno, segurament que hi haurà persones que descobriran lectures que d'altra manera no tindrien a mà.
Clar. Què més a la
biblioteca? Continuem. El dimarts, nosaltres ara aquest mes d'octubre, ja vam començar aquest setembre, tots els dimarts i dijous a la tarda fem uns tallers que en diem la Biblioteca al teu mòbil, És uns tallers que fem dimarts i dijous de 4 a 5 a la tarda. No cal inscripció prèvia, només cal que la persona s'atanci a la biblioteca, vagi a l'aula de formació a la segona planta, i hi ha una persona de la biblioteca que explica com dinamitzar o com potenciar tot el que es pot fer de la biblioteca des del nostre mòbil. Des de fer renovacions, accedir a la Bibliocat, que és aquesta plataforma digital, accedir a aquesta eina de comunicació que es diu Telfy, que estem utilitzant per grups de lectura, i una mica resoldre tots els dubtes que a vegades tenim en el dia a dia de com funciona l'aplicació, com funciona el catàleg de consulta per a fer una reserva o per a fer una renovació, i bueno, tenim una persona dos dies a la setmana que donen aquest suport.
Molt bé. Doncs us dono la web, per cert, bibliotecalleida.gencat.cat, que allí teniu tota l'actualitat, bibliotecalleida.gencat.cat, tot junt, i allí teniu tota l'actualitat de la Biblioteca Pública de Lleida.
Molt bé. Després, el mateix dimarts, a les 6 de la tarda, donem el tret de sortida ja a l'hora del conte d'aquest curs 21-22.
Mira.
L'única pena és que donem ja la informació i ja ho tenim tancat perquè ho tenim
bueno,
ple.
És habitual. A més, ara l'aforament deu ser inferior.
Bé, és inferior perquè hem de guardar la distància de seguretat. Ho hem traslladat al claustre de la biblioteca perquè hi hagués més espai i pogués accedir més famílies.
Però així tot està ple.
Amb tot i amb això, clar, hi ha una limitació perquè mínimament hem de garantir la distància de seguretat.
Sí.
Així com a l'exterior pràcticament ja es pot fer el 100%,
sí.
Nosaltres encara és interior i hem de garantir aquesta distància. Perquè començarem amb el grup Chip-Chap d'aquí de Lleida, amb l'obra Els músics de Bremen.
Doncs, Antònia, que he de marxar cap al Caixa Fòrum. Gràcies per la informació de la biblioteca.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Marxem cap al Caixa Fòrum perquè també la Maria Beltós ens ha d'explicar coses, com per exemple que ja saps que tenen l'exposició oberta Arte y Mito, Los dioses del Prado, que hi ha un pessic interessant i maco, de 19 segles del Museu del Prado aquí a Lleida, a Blondel, al Caixa Fòrum, Maribel?
Així és. És l'exposició que presideix doncs, aquesta temporada a Caixa Fòrum Lleida. Concretament són 43 obres vingudes del Museu del Prado i que d'alguna manera ens brinden un passeig per l'Olimp. No? Coneixerem doncs, la mitologia, o sigui, la representació al llarg de la història de l'art que han tingut doncs, els déus, les nimfes i tot el món de la mitologia. És una exposició que és molt recomanable. Estem oberts tots els dies de la setmana, fins i tot doncs, els dilluns, o sigui, avui el públic que vulgui pot visitar doncs, l'exposició de Caixa Fòrum Lleida aquesta tarda, demà dissabte, i també el diumenge de 11 a 14. I, bueno, recordar una qüestió important. Cada dissabte a 6:45 oferim una visita comentada adreçada al públic general i, a més, el públic que lliurement visiti l'exposició es trobarà doncs, a la sala amb la figura de l'educador. L'educador és una persona a la qual el públic s'hi pot atensar per plantejar-li doncs, dubtes o qüestions sobre les obres que estan exposades a Caixa Fòrum Lleida. Mm-hmm. I si em permets, Ricard, sí. De cara a dilluns tenim una activitat doncs, molt important. Tenim un documental que porta per títol El jove Picasso. Dilluns 4 d'octubre a les 7 de la tarda continuarem amb el cicle de documentals que porta per títol L'art en el cinema, i en aquesta ocasió el documental que és un documental de l'any 2019 de Grabsky està dedicat doncs, al jove Picasso, que val a dir que és un dels artistes més prolífics i també més estudiats i tractats en la història de l'art, no? I aquest documental s'aturarà en dues etapes imprescindibles de la vida d'aquest pintor, no? L'adolescència i la primera formació, podríem dir, no? I d'alguna manera farà un viatge per tres ciutats claus, com són Màlaga, Barcelona i París, que van ser doncs, determinants en aquesta primera etapa de la vida doncs, de l'artista. Uh-huh. Amb la peculiaritat que contarem també, com és habitual, com cada dilluns, amb la intervenció d'Oriol Bosch, ell és el conservador del Museu Jaume Morera, que ens farà doncs, la presentació al documental. Val a dir que El jove Picasso serà el tercer documental d'una sèrie que vam iniciar el passat doncs, 20 de setembre i val a dir que és un dels cicles que estem rebent doncs, molt bona acollida doncs, per part doncs, del públic.
Déu-n'hi-do.
I bé, i continuem doncs, la setmana, si em permets. Doncs,
però ara, doncs, de manera molt ràpida que ens hem quedat sense
molt
temps.
No res, molt ràpidament. Dijous, dia 7 d'octubre, a les 12 del migdia, tenim un concert que realitzaran doncs, les persones que durant aquest mes de setembre han participat en el taller Escolta, Descobreix i Crea la teva música.
Ahà, molt bé. El mateix us dic a caixaforum.org/Lleida, allí teniu tota la informació per estar al dia i per agafar entrades a coses molt més futures, que si ja en trobes una que t'agrada, agafa-les, si no s'exhaureix, si és que el caixaforum s'exhaureixen les localitats per anar a fer aquestes activitats. En fi, Maribel Tos, Antònia Capdevila, Puri Terrado, com sempre un plaer, gràcies per estar amb nosaltres, que tingueu bon cap de setmana.
Molt bon cap de setmana.
Igualment.
I nosaltres ja ens plantem a les 2 de la tarda. Va volant, això, és que va volant, però tranquils que dilluns hi tornem a les 12:20. Fins llavors, gaudeix del divendres, gaudeix del cap de setmana, que costa molt d'arribar i després passa rapidíssim, passa volant, vaja. I dilluns hi tornem, a les 12:20, ben posat ja al mes d'octubre. Recorda que estem en pandèmia, distància, mascareta, i amb això es pot fer vida normal, que sí, que s'ha d'anar amb cura, que les xifres no estan del tot netes, eh? Cuida't, una abraçada.